Santi Ovalle, què tal? Com estàs?
Què tal? Hola, de nou.
Una curiositat, tu et diverties fent matemàtiques o no?
Jo fent matemàtiques, no. No.
I tu, Flaqui?
He de reconèixer que no.
Jo no em desagradaven, no em desagradaven.
Quan feies un problema d'aquells complicats i et sortia bé, quina satisfacció.
Exacte, sobretot per la satisfacció que posava quan ho resolies bé. Ara no era la meva assignatura favorita, ni molt menys.
Tu eres de matemàtiques, Jordi Martí?
Una feinada.
Sí, i tu, Saisó?
Un desastre absolut.
Un desastre absolut.
Clarament.
Doncs posarem els cinc sentits per fer el més pedagògic possible, el bloc que ara tractarem al Què t'hi jugues, perquè com us explicava la primera hora, avui hi ha hagut roda de premsa del vicepresident econòmic del Barça, Eduard Romeu, per explicar la situació del club. Dissabte hi ha assemblea de compromissaris. Santi, en aquesta roda de premsa, què ha explicat Eduard Romeu?
Doncs ha anat confirmant les dades que ja havíem explicat al llarg d'aquesta setmana i l'anterior al Què t'hi jugues, un tancament amb 300 milions d'euros de benefici. Aquí s'ha d'incloure dues operacions extraordinàries, que són la venda de drets de televisió i l'operació de Barça Media, la de Bridgeberg Invest. També ha presentat el pressupost de la temporada 23-24, aquesta que acabem d'engegar, 27 milions d'euros de benefici, això sí, sense operacions extraordinàries, sense palanques. Per tant, això significa que el Barça, a priori, si compleix el pressupost, deixa de perdre diners cada cop que obre la persiana del negoci. I grans coses a atacar. El deute és la gran llosa del club, ha dit Eduard Romeu a la roda de premsa explicativa. També atacar els fons propis que continuen sent negatius. I al final el que ha vingut a explicar Eduard Romeu, i ara ens ho detallarà, és que han posat el peu al coll del problema, però que s'ha de seguir treballant per millorar l'economia del club.
Ha dit que el Barça estava a la UCI, que després va passar a planta i que ara el club està en observació. Eduard Romeu, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Sí que com anem?
Agraïm al vicepresident econòmic del Barça que estigui al Què t'hi jugues per donar explicacions, que s'hagi esforçat tant aquests últims dies per analitzar la situació i explicar la situació al club, tant als mitjans de comunicació, avui amb una roda de premsa, ara l'entrevista al programa, com als socis, perquè ahir tinc entès que hi va haver reunions amb compromissaris i amb grups de socis per aclarir dubtes. I també agraïm la puntualitat, perquè em feia patir que la roda de premsa s'allargava i que l'entrevista pogués acabar sent a 2:15, però suposo que en un exercici titànic de rapidesa fa que puguem obrir la segona hora del programa com teníem prevista amb Eduard Romeu. Ara parlem de la situació econòmica, però la notícia del matí és la que hem explicat fa una estona, la imputació de Laporta pel cas Negreira. No sé si ja formalment s'ha comunicat internament al club, si se n'ha parlat, i si és una notícia que ja s'esperava o com ha sentat el club.
No, mira, jo realment ens hem assabentat tot just aquest matí quan veníem cap a l'estudi. En qualsevol cas, això és un tema que, com entendreu, està en mans de l'equip jurídic del club i és amb ells que els hi correspon fer l'estudi pertinent, i si el club s'ha de posicionar, en funció d'això es farà.
Perquè pot afectar que Laporta estigui investigat a l'hora de negociar acords amb inversors estrangers o amb, no sé, amb els tipus d'interès de l'espai Barça? És un factor de risc? Pot afectar que formalment, diguem-ne, estigui imputat o no?
No. Imputació, o sigui, jo diria que la grandesa del club és que tot està per sobre de tots, no?, i de tothom. És cert que no ajuda, el fet de qualsevol notícia que no sigui favorable, simplement no ajuda en el sentit que has de donar més explicacions del compte, no? Però, per exemple, això va ser un tema controvertit i que va endarrere una mica més tot el procés de l'operació del tancament de l'Espai Barça, perquè els inversors van voler documentar-se perfectament on es posaven, no? I, per tant, les repercussions que això podria tenir amb el club, no tant amb les persones, sinó amb la institució, no? Per tant, des d'aquest punt de vista, repeteixo, no és una bona notícia, perquè has d'anar argumentant i justificant coses, però, sortosament, a nivell institucional, a nivell club, no afecta.
Entenc que clàusules que es puguin posar en contractes, en acords publicitaris, sobre les conseqüències del cas Negreira són si hi ha una sentència negativa, quan sigui aquesta sentència ferma.
Bueno, repeteixo, no em corresponen a mi perquè no sóc expert tampoc en la matèria, però en qualsevol cas, repeteixo, no afecta a lo que és el funcionament del club i els compromisos del club ni els documents contractuals signats pel club. No?
El Barça està en observació. Pregunta, és compatible arreglar la situació econòmica a la vegada que es construeix un equip competitiu?
Bé, hem estat, jo diria, capaços de fer-ho. Com abans el Santi ho ha dit, jo crec que ha fet un resum perfecte del que hi ha hagut avui, per tant, entén molt més del que diu. I per tant, doncs, ha fet un resum molt bo. No? Sí que és veritat que els costos addicionals de la temporada passada, que són els que presentarem a l'Assemblea, doncs, tenen aquest impacte d'haver de construir, com bé dius, un equip i sobretot blindar aquests contractes que no tenien blindats de gent jove i amb futur i recorregut i, lògicament, suportar també els compromisos que teníem assumits i que el club és complidor dels seus compromisos de persones i jugadors amb els quals l'equip tècnic doncs, ja no hi comptava, però havies de mantenir aquest cost. No? Per tant, aquests sobrecostos és el que, d'alguna manera, hem hagut de suportar durant aquest període, sí.
Com es fa compatible o viable el negoci ordinari que fins ara ha donat pèrdues? Com es fa viable aquest negoci sense ingressos extraordinaris? És a dir, el pressupost d'aquesta temporada 23-24 ja es contemplen beneficis sense les famoses palanques. Com s'aconseguirà això si no s'ha aconseguit en els últims anys?
Bé, és una feina que ja portem temps fent. El president em va carregar doncs, com a responsable econòmic i els companys de Junta Directiva un pla de viabilitat. Nosaltres l'hem dut a terme. Evidentment, no només és un esforç de l'equip financer, sinó que aquí han estat doncs, involucrades totes les àrees i tots els responsables del club. I, evidentment, doncs, és una feina molt dura, molt intensa, molt desagradable en alguns casos, sobretot quan afecta a companys, a persones. I, per tant, doncs, diríem que si nosaltres diem fa un any que som capaços de reduir 333 milions d'euros, alguns hagués pres per bojos. No?
Com es redueixen aquests 330 milions d'euros?
Doncs miri, negociant molt, fent un exercici d'empatia molt gran i, evidentment, fent retallades arreu. I per les coses més insignificants a les més grans.
Per
no?
exemple?
La més gran. Doncs miri, els salaris esportius, evidentment, que reduïm 184 milions i assolim la massa salarial més baixa dels darrers 8 anys del club, amb un equip, com vostè deia, no només en construcció, sinó crec que és una realitat que l'any passat ve de guanyar, en recordem, una Lliga amb més de 10 punts de diferència respecte al nostre principal rival esportiu a la Lliga, i per tant, doncs, jo crec que aquest any molt il·lusionats amb això. Salaris no esportius pateixen també una retallada, les despeses de gestió pateixen una retallada i tots els àmbits, no? En total són aquests 333. També és veritat que hi ha una part de despeses que va vinculades amb ingressos i per mi és especialment important enguany aquesta temporada actual. Per què? Doncs perquè a sobre patim la sortida de l'estadi per anar a Montjuïc amb el conseqüent repercussió econòmica que això té, no? Que només amb aquest concepte doncs, tenim ja una davallada pressupostada de 78 milions d'euros de menys ingressos en concepte d'estadi, museu, etc. No? Per tant, bé, doncs té encara una importància més gran assolir-ho en aquest context, oi?
És la massa salarial més baixa, la del primer equip de futbol, dels últims 8 anys.
Bueno, li parlo a nivell de club. Evidentment, la de futbol masculí també, perquè és la base, però li parlo a nivell de club, no? Perquè es faci una idea, doncs... No vull cansar amb números, venim d'una precedent de 676 milions, una anterior de 518, i totes les anteriors, des de la 2021 enrere fins la 17-18, que és l'última que hem agafat com a referència, totes estan per sobre dels 600 milions. No? Per tant, arribar a 492 és una xifra molt important, i aquí hi ha hagut, doncs, evidentment, molts sacrificis, no només del primer equip masculí, sinó també les diferents seccions, amb l'única salvetat del futbol femení.
Té el detall d'aquests 492 milions, quins corresponen a plantilla de primer equip?
Sí, estem parlant de 402, 403 aproximadament.
O sigui, la plantilla del primer equip són 402 milions d'euros en massa salarial.
Sí, més o menys, li estic parlant d'euro amunt, euro avall.
Ara que parlem del primer equip, Vitor Roque se'l podrà inscriure el gener?
Bueno, això és un tema que, evidentment, el primer que toca és que siguin els tècnics i la part esportiva qui té la decisió de demanar o no...
No, ja ho ha fet. Xavi ja ha donat per fet que s'incorporaria al gener, ho va dir públicament, que Deco li havia dit que sí, que l'incorporarien al gener.
Doncs nosaltres, com sempre hem fet, i durant els dos anys darrers hem fet, farem tot el possible i impossible perquè això sigui així i intentar complaure, evidentment, els nostres tècnics. No?
Però què ha de passar? És a dir, es podria avalar, com s'ha fet amb algunes inscripcions, que la directiva ha posat, no sé, són, crec que 18 milions d'euros d'aval els directius per inscriure a jugadors, o si, per exemple, paga Libero els diners que no ha pagat ja serviria, o aconseguint un diferiment salarial de futbolistes com Frenkie de Jong també? O quins són els elements que es necessiten perquè Vitor Roque pugui ser inscrit?
Vostè ha anomenat diverses coses i, evidentment, pot ser una combinació de coses, però, en qualsevol cas, jo crec que encara és un pèl prematur parlar del mercat, en aquest cas d'hivern, perquè no tenim encara la visibilitat de tots els moviments que potser el club pot fer, no? Però, vaja, que no descartaríem que fos una combinació de coses si és que arriba el cas.
Jaume Roures ens va dir l'altre dia en una tertúlia que vendre un 30% del club, per exemple, per 1.500 milions d'euros, acabaria amb el problema econòmic del Barça. Té raó?
Home, a veure, qualsevol cosa que sigui una entrada d'injecció de diners, evidentment, és solventar un problema. El que passa que això seria un canvi de model de propietat. Jo, en aquest sentit, crec que no és tant un problema de model de propietat, sinó que és un model de gestió. El model de propietat, sigui doncs una entitat esportiva com la nostra, sigui una societat anònima esportiva o sigui qualsevol altre concepte, si la gestió és dolenta, el resultat serà dolent. Des d'aquest punt de vista, evidentment, qualsevol entrada dinerària doncs t'agreuja, no? T'ajuda, no? A resoldre les situacions, però nosaltres, i això el president ho deixa molt clar, i aquesta junta directiva, no apostem per un canvi de model de club.
Hi ha hagut debat sobre aquesta qüestió, sobre el model de propietat, o no?
No, en absolut. Amb aquesta junta no ha hagut pas cap mena de debat ni de comentari, perquè és una cosa, doncs jo diria, l'ADN d'aquesta junta directiva.
Perquè sí que tinc entès que l'últim CEO, Ferran Reverté, tenia un estudi fet, no?, sobre aquesta possibilitat.
Bueno, no s'havia comentat mai públicament, el que sí que és cert que s'havia parlat en algun moment de comentaris, doncs, de si el model Bayern de Múnich podria ser, doncs, un model vàlid. Bé, sí, els models, jo crec que tots són vàlids, i evidentment ja hauria possibilitat sempre de blindar, en aquest sentit, la propietat del soci, no?, el club, però en qualsevol cas, la situació actual al club, pensem que som capaços de treure-la endavant i, evidentment, trigaràs més, perquè, lògicament, només comptes amb els teus recursos i no recursos tercers, a no ser que hi hagi, doncs, alguna notícia, que totes no tenen per què ser negatives, no?, que pogués sortir alguna qüestió favorable que ens pogués fer aquesta drecera. Oi?
La Superliga?
És un exemple. Nosaltres apostem, el nom que li vulguin posar ens és indiferent, però nosaltres sí que pensem que els que més generem som els que més hem de rebre, i crec que no és proporcional en aquests moments el rebament d'ingressos que tenim.
La Superliga solucionaria els problemes econòmics del Barça?
En funció de com es muntés, doncs ajudaria molt, o com a mínim ajudaria d'alguna manera a arribar a acords més beneficiosos a futur, no? I el Barça, el que sí que és cert és que la marca, i aquí sí que comparteixo, no només amb el senyor Roure, sinó totes les publicacions, no? Forbes, per exemple, valorava quan vàrem entrar al Barça amb 4.000 milions d'euros, ara ja el valora amb 5.500, pensem que està encara molt lluny del valor que tindria. I per tant el valor del Barça és molt alt, i per tant doncs això vol dir que la capacitat de generar, i com ho hem demostrat en uns moments complexes, doncs la marca Barça doncs és d'aquestes 5-6 mundials doncs que té un valor incalculable i que lògicament doncs l'hem de posar en joc, no?, tal com hem fet fins ara.
Escolti, una curiositat. Aquesta partida, senyor Romeu, d'altres, de l'exercici anterior, que s'incrementa d'un 76% fins a 171 milions...
Altres despeses.
Sí. Altres despeses, sí. Otros. Jo que a la ràdio posem otros, però...
És un calaix de sastre, però, cul de sac.
Però tu a casa nostra hi posem otros i això...
I a la família et pregunten, i això què collons és?
I aquí la ràdio pot rebre. Però, senyor Romeu, amb tota cordialitat, aquesta xifra d'altres que desperta tantes, quin és el gruix d'aquesta partida d'altres gastos que arriba a 171 milions amb un increment del 76%?
No, entre altres no, li detallaré a l'euro.
Vinga.
Sense cap problema, perquè és molt senzill. Miri, si alguna cosa ens ha permès el compte de resultats i el tancament de l'any passat, és que a l'haver actuat, i com bé ha dit el senyor Valle, aquestes palanques addicionals, aquestes operacions extraordinàries...
Això de senyor Valle m'ha impactat, eh?
A mi també. Però està bé, m'ha agradat.
No, és que està molt seriós aquí.
No, explicar, escolta...
S'ha posat les ulleres, sí. Fins i tot.
No, encara no.
Ah, me l'havia vist abans.
I a més són un color raro, així verd. No sé,
no. Altres despeses, doncs, 171 milions.
Les altres, el que els deia. Aquest compte de resultats, gràcies a aquestes operacions extraordinàries, ens ha permès unes, permetin dir, contrapalanques, és a dir, no només ingressar, sinó carregar contra aquest exercici, imputar com a despesa d'aquest exercici, motxilles i coses... conceptes, em refereixo, que hauríem de tenir anys successius.
Eh? Aleshores
hem dit, escolti, ara li dic, doncs, per exemple, miri, Alba, per exemple, Griezmann, per exemple, Piqué, per exemple, Miròtic, per exemple, no sé, hi ha una retaïla.
O sigui, això, el que ha costat fer fora aquests jugadors?
Correcte. Això estem parlant que ja són 95 milions d'euros que són dins d'aquesta partida.
Eh? 95 o sigui, d'indemnitzacions, per dir-ho així.
Sí, tant que sí.
Bueno, són compromisos, pagaments que el club té, que haguéssim hagut de fer la propera, la que estem en guany, i alguna successives de jugadors que hem anticipat la seva sortida.
O sigui, està tot carregat aquí i el club queda net, tot i que degui diners en les properes pressupostos.
Net no, perquè encara la 23-24 tenim 18,5 milions d'euros que estan dins la partida de despeses com a despesa salarial de jugadors que no hem pogut arribar a acords. Perquè això no és allò de dir, mira, jo vull fer això i doncs tiro pel dret. No, aquí s'ha de fer negociació, s'ha d'arribar a acords. Doncs amb alguns jugadors no hem arribat a acords, que són jugadors amb els quals l'equip tècnic no són prioritaris per ells, però no han pogut arribar a l'acord, amb la qual encara tenim aquesta, anem a dir, sobrecost.
Jugadors de futbol o de bàsquet?
En aquest cas parlem de futbol.
Futbol, vale.
Llavors, aquí ja tenim...
No gasto el temps preguntant quins són els jugadors, perquè no m'ho dirà, no?
És que li dic una cosa, ni ho sé. Aquests altres ho sé, eh? Els que li he dit abans, els principals, perquè, esclar, aquests canten molt, no? Però els altres, li podia preguntar, eh? Perquè em sembla... Vaja, no em vull equivocar, perquè si encara li dic algun que no és, la liarem, entens? Però vaja, simplement, això és més anecdòtic, si vol dir vostè. Sí. Simplement perquè vostè ha dit nets, no, nets del tot no, vale. Però gairebé.
95 d'indemnitzacions de jugadors, sí. I tal, i els altres 76?
Correcte. Llavors, 35 milions corresponen a amortitzacions no esportives. Això què és? Doncs les instal·lacions de l'Spotify Camp Nou, la Ciutat Esportiva... Bé, tots els actius que té el Barça tenen unes amortitzacions anuals normalment de 25 milions d'euros. Enguany ha estat 10 milions més, fins a 35. Per què? Perquè com que hem fet l'enderroc d'una part important de l'estadi, de l'Spotify Camp Nou, hem hagut d'accelerar una part de l'amortització. És a dir, una cosa que ja ha estirat, hi ha alguna cosa pendent de... amortitzar, les d'amortitzar acceleradament. Eh? Per tant, són 35, ja són 35 més. Després tenim 26 milions que en diem deteriorament de jugadors. Això què vol dir? Això vol dir que són uns jugadors que tenim cedits i que aquesta contrapartida, aquests 26 milions de despesa, la tenim com a contrapartida de l'ingressos. Això és un tema purament comptable i que ho hem de comptabilitzar, la despesa i l'ingrés. Però no és que al final queda neutre, el compte d'explotació. Després tenim 8 milions d'euros que són aportacions a fundacions. Són 4 milions que s'aporten a la Fundació del Barça i una operació extraordinària, que recordin que hi va haver el partit de l'ELA, que es van ingressar 4 milions d'euros, doncs té també la contrapartida a dalt, a guixetes, els 4 milions d'ingrés i a sota 4 milions de despesa. Per tant, d'aquests números que li presentem aquí, doncs tenim entre deteriorament 26 més els 4 de l'ELA, 30 milions que estan a dalt també, com a ingrés. I després tenim altres conceptes que són morositat, bàsicament. Què vol dir? Doncs que hi ha algun equip, que em sembla concretament un equip rus, que va quedar fora del campionat i ens deu unes xifres que no ens ha pagat de no sé quin jugador. I aleshores,
Malcom, no seria, que va marxar a Rússia.
És possible. En fi, quan aquest equip torni a entrar a les competicions, el requisit, evidentment, és que ens pagui, no? Per tant, vull dir, acabarem cobrant-ho. Bé, aquestes són la composició d'aquest calaix de sastre, si li volem dir, de 171 milions.
Hi ha una altra cosa. Sí que és aquesta qüestió, senyor Romeu, dels 330 milions de pèrdues ordinàries. No fos, si no fos per les palanques, 330 milions de pèrdues ordinàries. I vostè això ho vol retallar a zero, en base als 184 de massa salarial que vostè redueix, però, però com s'arriba dels 184 menys de massa salarial als menys 330 que donen el darrer exercici, com s'arriba a equilibrar els números i a no tenir pèrdues? Ens pot donar dos, tres pistes que ho expliquin?
Sí, d'entrada, dir-li que no són 330 de pèrdues. És a dir, els 330 són una interpretació que no és correcta des del meu punt de vista. Per què? Perquè si no haguéssim tingut aquestes palanques positives d'aquests 800 milions d'euros, l'exercici anterior, tampoc haguéssim carregat els 100 milions aquests d'euros de motxilles
de jugadors
futur, no les haguéssim portat a valor anticipat. L'impost de societats, per exemple, que també és important, que són 120 milions d'euros, no hagués estat de 120 milions d'euros, hagués estat fins i tot positiu. Per tant, i després hi ha un altre extraordinari, no ens enganyem, que és el resultat de l'Espai Barça de 48 milions d'euros, que és un apunt purament comptable, que és simplement això s'activarà en el moment en què comencem la construcció. I de moment, per recomanacions de l'auditor i per un criteri de transparència, ens apareix el compte de resultats.
Però com a concepte, igual que el primer equip, la massa salarial serà inferior, la massa salarial i els treballadors del club també seran menys i, per tant, menys massa salarial?
Sí, en el cas dels salaris no esportius, que aquí estaria, per exemple, a la part d'executius també, doncs estem parlant de menys 2 milions d'euros respecte als números anteriors. Però el que li volia dir és que ho mirem pel dret o pel revés, des de la temporada 16-17 el Barça perd aquests 200 milions d'euros recurrents. Poden ser 190, poden ser 210. Com arribem a no perdre aquests diners? Doncs és que l'exercici ha estat aplicació d'un intens pla de viabilitat, però pensi que aquí...
Però, perdó, el pla de viabilitat és un pla de retallades o no?
Li pot dir vostè retallades, optimització, pot utilitzar la paraula que vulgui millor. Quan el president i la Junta em van encarregar això, doncs, lògicament, jo vaig haver de posar-me en contacte amb cadascun dels responsables.
Però això, perdoni, s'està aplicant aquest any, no? Perquè si mirem els números, els salaris no esportius havien incrementat un 5%, els d'executius també, és a dir, és a partir d'aquest any que s'estan aplicant les retallades.
Sí, sí. L'aplicació ja és de finals d'aquesta temporada. De fet, ja hi va haver una certa aplicació de finals de la temporada 22-23.
I pregunto, per què no s'han aplicat abans?
Home, perquè, miri, quan nosaltres prenem possessió, el primer que vàrem haver de fer és apagar focs. I apagar focs vol dir que entrem el 17 de març i el 31 de maig no podíem pagar nòmines. Després, el mes de juny, se'ns dona per vençut per part dels creditors tots els deutes que el club tenia en forma de bonus i eren 400 milions d'euros que ens reclamaven. A partir d'aquí vam haver de fer un pla de reestructuració de l'operació, que sortosament ens va sortir molt bé, amb un impacte a nivell de cost financer molt bo, però em refereixo que hem hagut d'anar pagant focs. Després ens hem hagut de situar. Després hem hagut de fer, pensin, a tot això, que hi va haver un moment a la campanya d'hivern que el club anava en 8ª o 9ª posició. Mm. Estàvem fora de qualsevol mapa de Lliga Campions. Tot això era un desastre, no només esportiu, sinó també econòmic. Vam haver de fer una inversió amb la qual solapàvem uns compromisos que teníem amb unes noves incorporacions. Bé, tot això al final, doncs, lògicament, ho has d'anar atacant. Una vegada situats, una vegada veient on està, teníem, jo diria, tres grans objectius. Primer, aturar el desaigüe, perquè si no atures aquesta hemorràgia, estàs mort. Per tant, això jo crec que ja li tenim, com dèiem vulgarment, el peu al coll. Després, els fons propis negatius, perquè si volem estar amb una eficiència i amb un 1-1 amb la Lliga a nivell de fair play i donar aquesta confiança als inversors que ens han fet confiança amb l'espai Barça, perquè encara que sigui un mecanisme a banda, lògicament el qui genera els ingressos és el club. Per tant, els fons propis són molt importants pels inversors i també per la propietat, pel propi soci. I després, la tercera part, que és el que ens toca i ens obliga, és el part del deute, que nosaltres ens ocupem d'aquest deute i és una mica la meva obsessió en particular.
Li consta que ha parlat del fair play que la Lliga vulgui suavitzar-lo?
Sembla que hi ha algun criteri en aquest sentit de voler suavitzar, perquè, bueno, amb tot això hem de dir que és, la Lliga és qui aplica el criteri més estricte, no?, de les diferents competicions, i això, evidentment, doncs, provoca que en alguns moments hi hagi moltes dificultats per diferents clubs. No? S'arrossega especialment una rèmora de Covid, i amb el tema Covid, d'alguna forma, és de recuperar les pèrdues i també recuperar les pèrdues derivades de Covid. Això altres competicions ho han deixat fora de l'equació. Jo crec que sí, que serà receptiva la Lliga per demanda de diferents clubs, no per un tracte de favor a ningú, òbviament, el Barça menys, però en qualsevol cas, doncs, estic convençut que seran receptius a aquesta situació genèrica dels diferents clubs.
Queda clar, escoltant el vicepresident econòmic Eduard Romeu, que el pla de viabilitat del Barça passa per retallar salaris en tots els àmbits, esportius i no esportius, i en incrementar ingressos. S'estan activant palanques, algunes queden clares, altres generen dubtes. Ahir entrevistàvem el corresponsal del País als Estats Units, que a més és periodista econòmic, i deia que la sortida de Barça Media Borsa és una cursa d'obstacles. Quin punt està ara mateix l'operació? Saben si pagarà o no pagarà Libero, que és un dels inversors, o és un projecte que igual s'abandona fins a unes millors, una millor conjuntura?
No, aquí hi ha dues coses. Una cosa és el projecte Media, que el Barça no és que l'abandoni, és que el Barça el potencia. És a dir, de fet, hem incorporat ja els primers espases, diria jo, a gestionar aquest projecte. Nosaltres, la nostra tasca és donar-li el màxim contingut en el projecte, perquè una vegada arribi el moment d'una hipotètica sortida al mercat de capital sigui el més sostenible, òbviament, no? El que no es pot permetre al Barça per un tema reputacional és que sortís un valor i després et caigui, no? Respecte a això, per una banda, el que és el projecte en si. El que és el tema dels inversors, en el cas de Libero, clar, aquí nosaltres hem volgut d'alguna forma barrejar intencionadament el tema d'una necessitat o una prioritat rabiosa, que era el 31 d'agost d'inscripció de jugadors, amb que un tema mercantil amb el que un agent tingués uns diners. No? He de començar dient que Libero no ha comès cap mena d'incompliment. Ells en tot moment van dir que la seva intenció era l'últim trimestre d'any fer l'ingrés. Nosaltres vam intentar forçar-ho perquè fos el mes d'agost. Ho podien haver fet? Ho podíem haver fet. Podíem haver obtingut això. El que passa que quan tu demanes també se't demanen certes contrapartides, i aquestes contrapartides consideràvem que no eren bones pel Barça, no? Llavors, en aquest sentit, nosaltres vam solventar el problema rabiós del moment d'inscripció de jugadors d'una altra manera, com vostès saben, amb uns avals de la Junta Directiva, i a partir d'aquí comencem a la casella de sortida i tornem a les negociacions ordinàries. Per tant, estem convençuts que hi haurà, doncs, respecte al contracte per part de Libero, i, òbviament, si no fos el cas, nosaltres tenim altres opcions a recórrer, òbviament.
Però la idea de que Barça Media acabi sortint a borsa es manté?
Jo crec que és una bona opció a un mig termini, però que el termini l'hem d'adequar nosaltres i l'hem de controlar nosaltres. Quan més madur tinguem el projecte, sobretot a nivell de continguts, i aquí, per exemple, doncs, Antoni Cruz porta una part molt important del projecte Media, i també, doncs, en Joan Moya l'altre, i doncs està liderat per en Brian, que és la persona nostra que teníem a la sucursal de Nova York i té molt expertise en aquest àmbit, doncs, lògicament, el que volem és que el moment en què això arribi i que pensem que això pot ser molt bo pel Barça, doncs sigui el més consistent possible. No?
Per tant, sí, però encara no, entenc.
Això seria, per nosaltres, la situació ideal.
Ara acabarem l'entrevista amb el vicepresident econòmic amb una bateria de preguntes d'oients que ens han enviat missatges al WhatsApp. No els podrem escoltar tots. Gràcies a tots per la participació, al 606-32-72-11. Però abans, Saissó, que tu estaves molt preocupat aquest matí perquè no tens clar quan estarà fet el nou Palau.
Doncs, mira, sí. Pregunta un oient, per cert,
també. Sí, no, perquè hi ha hagut un ball d'anys, es parlava 2030, 2028, i fins i tot, ja ho dèiem ahir, un últim rumor en el sentit de que l'actual Palau podria no tirar-se i jugar partits més petits en allà i els més importants jugar-los al nou, però sobretot quan estarà fet el nou Palau.
El nou Palau no pateix cap endarreriment respecte al calendari que nosaltres havíem plantejat. Estem en fase encara d'elaboració de projecte, de presentació a l'Ajuntament, d'aprovació, i a partir d'aquí la nostra idea és que estigui fet i es pugui jugar al nou Palau un any i mig després de l'arribada a l'Spotify Camp Nou, que ha de ser el mes de juny aproximadament del 26. Per tant, el juny del 26 ha d'estar en plena ocupació i el 100% a l'Spotify Camp Nou, doncs per tant ens estem anant al desembre del 27.
Hem de recalcar que ple rendiment la previsió és que estigui el 2026 el Camp Nou, però que es manté la previsió de que al novembre del 2024, és a dir, l'any vinent, ja es pugui jugar amb una capacitat del 60%. Les obres continuen amb els terminis previstos.
Correcte.
Cristo.
Doncs ja tenim la resposta d'una de les preguntes que ens havien enviat al WhatsApp del Cristo, programa. Anem amb la primera nota de veu per vostè, senyor Romeu.
Bon dia. Em dic Abel Marín. La pregunta és, econòmicament, el Barça té solució o acabarem en mans d'algun gran inversor?
No, esclar que té solució.
Té solució.
El que he dit és que és un tema de gestió. I, evidentment, no amago que el que a mi m'amoïna és el deute ordinari del club. No m'amoïna el deute...
Que són 1.300 milions, no?
1.200. No arribem.
I la segona, una proposta de model de propietat que tants en parla aquests dies.
Ei, bon dia, sóc el Ricard. Li volia fer una pregunta al senyor Romeu. Si s'han plantejat un futur, no sé si proper o mitjà, la possibilitat de que el club pogués ser un 49% de societat anònima i un 51% dels socis, per tant que els socis no perdessin aquesta majoria de la propietat del club, però que sí que hi hagués un 49% que en aquest sentit pertanyés a altres accionistes. Entenc que el millor seria que fossin els menys possibles perquè hi haguessin les menys ingerències possibles, no?, en les decisions a prendre. Doncs això, si li podeu traslladar aquesta pregunta. Gràcies.
Preocupa, el model de propietat?
Preocupa molt.
Sí, el president i aquesta junta directiva no es plantegen cap mena de canvi de model de propietat. Simplement hem aplicat el canvi de model de gestió.
Canvi de model de gestió. Eduard, sí, Romeu. Perdó. Retallades, bàsicament retallades. Ens ha quedat clar que tocarà apretar-se el
cinturó. Optimització, parlem d'optimització.
És un bon eufemisme. Eduard Romeu, vicepresident econòmic, gràcies per estar al Que t'hi jugues, per les explicacions, i aviam com va l'assemblea de dissabte, que ho hem explicat, però és per requadrar-ho. El club manté que és telemàtica, per això de l'optimització, perquè no costa tant com una presencial?
A veure, això té un impacte però, o una importància dins de la decisió, però, evidentment, la decisió principal és que és molt més democràtica i que donem participació a tothom, estigui on estigui, d'arreu. No cal que vingui expressament a un lloc concret.
Home, però podria ser mixta, i qui vulgui que vagi i qui no que entri telemàticament.
Miri, nosaltres, de fet, no és una decisió capritxosa, perquè, a més, també li diré, i ell no ho dirà, però sí ho diré jo, el president preferia fer-ho presencial, perquè, a més, saben perfectament que el president el tu a tu guanya. És una persona que amb la proximitat se sent molt còmoda i molt bé, no? I a ell li encanta la traslació. Ara bé, nosaltres, totes les enquestes que maneguem, la gent doncs està satisfeta i és partidària de la telemàtica. Si demà el soci compromissari o el soci en general pensa diferent, escolti, doncs canviarem el model.
Clar, hi ha alguna per rematar l'entrevista d'Eduard Romeu?
No, una de planera. Econòmicament, a la Champions, què li exigim a l'equip?
què li exigim?
Sí, normalment es diu, està pressupostat mínim arribar a vuitens de final.
A quarts
de final. Això es manté, eh?
Mínim a quarts.
I una cosa important, que això és mèrit del Mateu com d'en Deco,
que han arribat a l'acord amb els jugadors, on es paga per títol, no es paga per passar fases, etc. I això també és rellevant dins a la part d'ingressos.
Es paga per títol, qualsevol... no per passar de fase, també, això.
Correcte.
Per cert, ara que has citat a Mateu Alemany, li agradaria que fos president de la Federació Espanyola?
El Mateu?
Alemany, sí.
Ostres, ara sí que m'agafes. Jo li tinc un gran carinyo a Mateu i on estigui ho farà perfecte com ho ha fet a Can Barça.
Mateu Alemany, molt... ho dic perquè hi ha un altre Mateu, sí, que avui ja, surt al Marca, que podria ser el president de la Federació, Ara li pregunto per l'altre Mateu.
Però ja ens va la cantallera.
Jo parlo del Mateu Alemany, no?
Sí.
Parlem?
Mateu Alemany li agradaria o no li agradaria?
Home, nosaltres estem encantats amb en Mateu, és una persona, jo ara, doncs, des del punt de vista de gestió, que ens ha ajudat molt i, a més, a nivell personal tenim molta empatia, ell té molt carinyo.
I l'altre Mateu, mentre, que és la OZ, és que porta no sé d'avui al diari Marca.
Això era un...
És porta d'avui al diari Marca,
no?
Sí, exàrbitre, Mateu la OZ.
No sé qui,
Mateu
no,
Lacoz, no. Com li diu el tio Faja, Mateu Lacoz, és porta del diari Marca perquè diuen que és figura de consens per ser president de la Federació Espanyola de Futbol. El consens inclou el Barça?
És que no ho sé, és que no... Vaja, em sona com exàrbitre, però no tinc ni idea, la veritat.
No ens anava molt bé amb ell.
No ho sé, no?
Ja li dic jo que no.
Ah, no, no.
Ja li dic jo que no anava gaire bé al Barça, no li anava.
Bueno, doncs llavors, escolta, llavors no,
Vinga, ara un pim-pam ens hem ventilat el consens. Pràctics, no? El consens de Mateu Lao ja no existeix. Eduard Romeu, gràcies per estar al Que t'hi jugues.
Gràcies a vostès.
Que vagi bé.
Al migdia, dues hores d'esports a SER Catalunya. Que t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui.